por tantas mamas. Todas las mamas.
Ha costat, però a poc anem entenent que de maternitats n'hi ha tantes com mares hi ha al món. Avui al suplement, tres dones que han estat mares o que estan a punt de ser-ho, tres dones que, en aquest cas, han estat mares d'entrada soles, tot i que de seguida ens explicaran que també tenen una gran xarxa i que, de fet, avui volen reivindicar-la. Ens acompanyen la Maria Bañosa. Maria, què tal? Bon dia.
Bon dia.
La Cristina Brutons. Cristina, bon dia.
Bon dia.
I la Laura Ferrando. Com estàs, Laura?
Bon dia.
Benvingudes totes tres. A veure, començo per la història de la Maria. Fa un parell d'anys, recordo que vaig venir a gravar un reportatge a casa teva.
Sí.
I avui has vingut amb la criatura, que clar, deu tenir...
Dos anys.
Dos anys. Vaig venir que era un nadó de mesos.
Sí, jo crec que tenia tres o quatre mesos. Ella i jo, de mare.
A tu l'etiqueta de mare soltera no t'agrada?
A mi no m'agrada.
Per què?
Perquè no diem mares casades. No sé, no? És com que el normal és estar casat i lo diferent li hem de posar una etiqueta diferent. Llavors, tampoc tinc una alternativa. Durant un temps vaig parlar de... a veure, com n'hi deia... De mare...
No mare sé, autònoma?
Mare autònoma, n'hi deia. Però després, reflexionant, són aquestes nits que no dorms i penses, no? Dius, home, autònoma tampoc, perquè jo comparteixo pis, tinc un barri que em dona suport, o sigui, no, autònoma, autònoma, no? Menys mal tinc de la xarxa, no? Per tant, ara som família monomarental.
En el teu cas, tu vas decidir tenir un fill arran de l'experiència d'una amiga teva que havia format una família monoparental.
Sí. No,
també. I arran també d'un diagnòstic, tant la teva amiga, crec, com tu, d'infertilitat.
La meva amiga no, jo sí.
Tu sí.
Un diagnòstic d'infertilitat amb la meva antiga parella, amb un procés de fertilitat dolorós, clandestí i socialment poc compartit. I aleshores, quan em vaig separar, vaig fer un dol, i un dol de parella, vull dir, amorós, i després vaig començar el procés de fertilitat, sí.
Quan vas decidir ser mare, la idea de... És a dir, tu no vius sola.
No, nosaltres a casa som quatre adults i la Joana, que és la meva filla.
I això entenc que forma part també d'un context econòmic, però d'una voluntat tu d'entendre també la manera com vols criar la teva filla, no?
Totalment. Jo em semblava una bogeria, però respecte absolut a les mares monomarentals que viuen soles, tenir una filla sola, bueno, un fill, en aquest cas és una filla, i compartir pis i construir col·lectivament la criança em semblava molt interessant. A mi em preocupava, i encara em preocupa, però cadascú amb els seus rotllos, els vincles aquests que es generen, mare-filla, filla-mare, com una bombolleta tancada que no surt d'aquí... Em preocupava també ser l'única referent adulta de la meva filla i em semblava molt més saludable compartir o conviure amb la criança. I ja està, no m'agrada el model aquest de les famílies tancadetes a casa seva, com...
Recordo aquelles declaracions tan polèmiques que va fer fa uns anys l'Anna Gabriel, la diputada, sí, de la CUP. Va ser aquí el suplement amb el Ricard Ostrell parlant de la criança en una tribu, no?
Sí.
I va sortir tota la caverna i se la va carregar.
Sí, ara jo no, m'estava estalviant la paraula tribu justament perquè té aquesta com connotació negativa que no sé per què se li va donar, però sí, jo em semblava més interessant viure en tribu.
I t'ha costat trobar gent que volgués compartir pis amb algú que tenia una filla?
Sorprenentment, no. I flipo, i els hi dic molt. Perquè la Maria d'abans, la que no tenia la Joana, la que no tenia fills, en la vida s'hagués plantejat anar-se'n a compartir pis en un habitatge on hi haguessin crios. Però, en canvi, els meus companys de pis sí que volen. I, a més, bueno, volen, tenen un vincle amb la Joana, tenen una relació, tenen els seus propis vincles amb ella... I és molt interessant, clar, sí.
I té el seu espai, la Joana, o encara no? Esteu totes en una habitació? Com...
Nosaltres, amb la Joana i jo compartim habitació per un tema de metres quadrats de casa, però també per un tema logístic. Perquè a mi, quan es desperta a la nit, que abans parlàveu de dormir i de despertars i tal, a mi em va millor tenir-la al costat que no haver-me d'aixecar. Com que sóc jo la que s'ha d'aixecar sempre, a mi logísticament em va millor tenir-la al costat.
I els teus companys de pis, que és evident que no tenen el rol de pare, quan t'ajuden, com t'ajuden, per exemple, amb la nena?
Mira, els meus companys de pis em sostenen molt a mi. És allò de, si vols cuidar els fills, cuida les seves mares, no? Si vols cuidar les criatures, ocupa't de cuidar les seves mares. Ells em sostenen molt a mi, sobretot els primers mesos, o el primer any, d'anar a comprar, de fer sopar, de, no? De, jo no rento els lavabos, per exemple, són coses que no puc fer, i ara s'ocupen de la Joana. Sí, quan estem a casa, per exemple, i jo necessito una dutxa només amb mi mateixa, sense una nena per allà pululant, o avui, per venir a la ràdio, no? Jo acabava de fer la motxilla, la logística, no sé què, i la meva companya, l'Amanda, s'ha quedat amb la Joana jugant amb ells. I...
Et fa por que un dia la teva filla pregunti pel seu pare?
No em fa por, no em fa por, però...
No ha passat encara?
No, la Joana fa 5 paraules seguides. Però clar, ella reconeix els pares de les altres nenes, no? De la classe, per exemple, de l'escola Bressol on va. No em fa por, és una cosa que passarà i que acullo amb alegria. Em molesta que l'estat espanyol vulneri drets humans, que és els de saber els orígens de les persones. Però també és cert que quan jo vaig anar a una clínica a fer aquest procés d'inseminació, ja sabia on jugava.
Què li explicaràs?
Que li explicaré que la mare volia tenir fills i va anar a una clínica privada... que hi havia un laboratori... Bueno, depenent l'edat, doncs posarem unes paraules a unes altres, però li explicaré que prèviament un noi s'havia tret semen i que li van implantar la mare i que va sortir ella.
Clar, t'has sentit jutjada moltes vegades?
Mira, jo crec que preveient això, que ser jutjada, he anat una mica amb una mica d'escut, amb una mica d'actitud a la vida, com marcant una mica de territori. I això me'n vaig adonar, sobretot quan la Joana ja tenia un any, i vaig pensar, hòstia, això és molt cansat. O sigui, realment és cansat, no?, haver de justificar-se, com de validar-se, de fer-se estimar, de no... Sí, és cansat. Jo crec que m'han jutjat poc perquè la meva actitud no ho permet, però sí que es percep com una no aprovació, no? I això és dolorós i és cansat. I suposo que si no dorms i fa temps que no dorms, doncs encara ho és més, sí.
T'has plantejat si vols repetir?
Sí.
Tu sí que t'has plantejat o sí que vols repetir?
Sí que m'ho he plantejat. M'ho he plantejat perquè sí que m'ho he plantejat i ho estic valorant molt profundament si puc repetir, perquè hi ha un tema doncs, econòmic, estructural, social del sistema, sí. No, I would not give you false hope
now on this strange and mournful day. 5 minuts per arribar a 3:15 del matí, al suplement, parlant amb tres dones que han estat mares o seran mares d'aquí molt poc temps. Principi en solitari, però mares solteres que no vol dir en solitari, perquè la Maria ja ens ha ensenyat que deixar-se'n té molta. Cristina Brutons, l'enhorabona, primer de tot.
Moltes gràcies.
Perquè tens una panxa considerable ara mateix.
Doncs sí, 35 setmanes.
35 setmanes.
A punt.
Com estàs? Com et trobes?
A veure, amb la calor és més complicat, però molt feliç. Ha estat un procés llarg, difícil, perquè és cert que en el tema de l'embaràs per reproducció assistida doncs no controlem res, tampoc quan ho fem de forma natural, però evidentment és molt més complicat. Aleshores, jo m'hi vaig posar el 2018, i imagina't, ara doncs estic embarassada a punt de parir. És a dir, que ha passat molt de temps, i en aquest temps doncs, hi ha hagut 2 avortaments de pel mig, hi ha hagut inseminació artificial per la pública, hi ha hagut al final doncs, la privada perquè doncs, pugui dur a terme aquest embaràs, i entremig també he tingut parelles, però parelles que al final doncs, no han arribat a res, no? Perquè també en aquell moment jo ja havia pres la meva decisió i és difícil.
Tu el 2018 vas decidir que volies ser mare i que ho faries sola.
Exacte. És a dir, jo ja vaig veure que la meva edat reproductiva estava acabant.
Quants anys tens ara?
Ara tinc 41, però a partir dels 36 totes les dones doncs, comencen un declivi i de vegades no som molt conscients d'això, perquè també quan tenim 30 anys no ens plantegem si potser volem ser mares o no, o si tenim parella o no, però sí que és cert que hauríem de pensar-ho més. I ens parlen molt, no, de la prevenció, de no quedar-nos embarassades potser quan tenim 20 anys, i hem de ser molt conscients de la nostra possibilitat, no, de reproduir-nos o de ser mares, que està molt limitada, més limitada que en el cas dels homes. Aleshores, jo ja vaig començar a veure, no, quan tenia 35, 36, de dir si vull ser mare i de prendre la decisió. I en aquell punt jo pensava, a veure, idealment, clar que és millor trobar una persona i que diguis, em ve molt de gust, és la persona amb la qui vull compartir tant la vida de parella i que sigui el pare del meu fill o filla, però de vegades això no es dona. I també és una decisió importantíssima, perquè jo també penso, clar, tu esculls una parella i la parella es pot acabar, però tu quan esculls el pare del teu fill, això és per tota la vida. Mm-hmm. Aleshores també a mi, bueno, és una cosa que em feia molt de respecte. Jo també vaig tenir una parella durant 10 anys i pensava que potser seria ell, però també al final les coses de vegades no van com t'imagines i era el moment de dir què faig. Hi ha moltes dones que conec que es troben en la situació de que volen ser mares, no tenen parella, però no s'atreveixen, perquè en el fons té un punt antisistema i clar que és més complicat i clar que fa por.
Per què has decidit recórrer la privada finalment després d'aquest periple de 4 anys?
Perquè a la pública d'alguna forma em van tancar la porta. El problema és que quan tu arribes als 40, clar, a la pública hi ha una demanda brutal, tant de parelles, home, dona, que tenen problemes de fertilitat, també parelles de dues dones. També he de dir que gràcies a les lesbianes que la pública t'ofereix el servei de reproducció assistida, és a dir, gràcies a elles que ho van lluitar, perquè en un principi només hi havia aquest servei per home-dona, aleshores, a poc la societat va avançant i anem, doncs, establint altres models, no?, familiars, altres models de maternitat, per sort.
A tu t'agrada el concepte de monomare?
Sí, jo me l'he inventat perquè abans quan parlava una mica de que com ens anomenem, a mi em passava això, no? Perquè mare soltera també era com... Primer que és caspós, és caspós.
Sí, sí, sí.
I després té com una connotació com de desgràcia, no? Perquè és el terme que s'utilitzava fa 20, 30, 40 anys de dones que es quedaven tirades, no? I al final no és el meu cas. És a dir, el meu cas és una maternitat volguda, molt reflexionada, molt lluitada, i no, o sigui, mare soltera de què? És a dir, no. I després hi ha mare sola, i dius, bueno, sola. Sola és com deia la Maria, ella probablement està molt més acompanyada que la majoria de dones que estan en parella, en un format heterobàsic, no?, amb la seva parella, el seu nen, nena, el gos, el que vulguis.
Aquesta criança, tu te la imagines sola amb el teu fill? Crec que...
Jo, d'entrada, evidentment, jo viuré en el meu pis, sola, amb el meu fill, però jo veig imprescindible tenir una xarxa. I ho veig claríssim. Tant de barri, d'altres famílies, tant de la meva família, del meu pare, la meva mare, que sé que estaran allà, i és necessari, també, comptar amb persones que tu saps que pots aixecar el telèfon i que estan allà, i que els necessites, perquè el nen té 38 de febre i estan allà. És a dir, jo crec que això és imprescindible. I després altres amics, amigues, i si també jo que sé, he de tenir un cangur o he de tenir una persona que m'ajudi en el que sigui, doncs ho faré.
Hi ha alguna cosa que et faci por del que ha de venir?
Bueno, clar, ara hi ha molta incertesa, també. Bueno, primer el part, és a dir, espero que el part vagi bé, sigui el més respectuós possible, i després ja veurem. I quan deies també de l'explicació, també jo, clar, el meu fill, quan em pregunti... No, clar, pare no, quan deies, no és pare, és donant. O sigui, en el meu cas, clar, també hem de diferenciar, perquè jo al pare li veig la connotació social. Al final, el donant... doncs, bueno, és una persona que no sap si va ser una cosa altruista o una cosa inconscient, però, bueno, va donar, no?, aquesta part genètica. I jo li explicaré al meu fill, doncs, que nosaltres som una família petita. Igual que hi ha famílies més grans, doncs nosaltres som una família petita i li explicaré, evidentment, com ha arribat ja des de quan tingui 3-4 anys, també a la seva edat. Però jo crec que en el moment en el que des de l'inici ja ets una família monomarental, em dóna la sensació que no hi ha tant de trauma, no? No, és a dir, que igual no has de treballar tant aquesta
absència. I menys avui, que segurament tindrà molts models familiars diferents a l'escola, no?
Jo confio molt també en els nens. És a dir, a mi em fa més por alguns adults que no els nens. És a dir, jo crec que els nens estan absolutament ja preparats per aquesta diversitat familiar, que sí, és el present. Hi ha adults, i sobretot sectors doncs, més conservadors o més religiosos, que aquí és on hem d'anar amb compte. Perquè aquí és on ens poden pues, començar a mirar d'una manera o d'una altra, o dir-nos no sé què, o...
Tu en aquests 4 anys t'has sentit jutjada també per l'edat amb què t'has quedat embarassada, per exemple?
Per l'edat no, perquè és cert que cada vegada la maternitat
sí,
doncs, l'estem allargant
dones,
més.
Sí, sí.
Sí, i de fet, si hagués estat per mi, és a dir, no sé, ja era tard, als 38, però clar, jo també he esperat més temps doncs, perquè no ha sorgit, perquè no ho controlem, també. He après això, també, que no ho podem controlar tot. I això és un aprenentatge que crec que m'haurà de servir també per la maternitat.
Brother, I una altra història que tenim és la de la Laura Ferrando. El teu cas, Laura, és una mica diferent. Tu tens 23 anys ara mateix, oi?
Una mica bastant.
I vas ser mare, en aquest cas per primera vegada, crec que amb 19 anys, molt jove. Tu amb 19 anys volies ser mare, ja?
Sí, però, bueno, clar, tampoc és que... Ai, disculpa, no és que ho esperava, diguéssim. Però, bueno...
T'ho havies plantejat, ja?
Sí, sempre havia dit que volia ser mare jove. I, bueno, aquí està.
Et vas quedar embarassada amb 19 anys?
Correcte.
Amb una relació de parella?
Exacte.
I vau decidir tirar l'embaràs endavant. Què va passar després?
Bueno, les coses van començar a torçar. El pare no començava a complir amb el que tenia que haver fet, el paper de pare, i jo em vaig veure amb 19 anys, amb un nadó de 2 mesos, plantada, no? Per sort estava la meva família al costat, però, clar, en aquest moment has de replantejar moltes coses. Canvi de domicili, seguir la vida endavant, se't ve el món al cim.
És a dir, just després de tenir la criatura amb 19 anys... t'acabes separant perquè la relació de parella no va bé i has de fer front a aquella realitat. No?
Efectivament. I digue'm.
No, amb 19 anys què estaves fent? Estaves estudiant, estaves treballant?
No, estava acabant un cicle mitjà, ja ho tenia, i llavors, aquí estava buscant feina i intentant tirar endavant, sostindre't, bàsicament.
La vida se t'atura quan tens una criatura, vull dir que només tenim 4 mesos de baixa avui dia, que ja són curtíssims, però és evident que si estàs estudiant, si estàs treballant, tot això es posa en pausa. Amb 19 anys encara deu ser més difícil després reemprendre-ho tot, no?
Sí i no. És a dir, jo amb 19 anys en aquell moment no estava treballant, perquè estava acabant un cicle mitjà. Llavors el que vaig fer és deixar-ho tot. Deixat de la mà de Déu i vaig dir, pues, comencem la vida des de zero. I llavors, vist des d'aquest punt de vista, em va ser molt més fàcil, no? De dir, començo en una ciutat nova, una feina nova, unes relacions noves, i a partir d'aquí, doncs, tornem-hi.
És molt poc habitual quedar-se embarassada amb 19 anys avui dia, malgrat que potser a nivell biològic seria més òptim. Com va reaccionar el teu entorn? Què et van dir els teus pares, els teus amics?
Estic molt orgullosa dels meus pares. El meu pare em va estar recolzant des del punt zero, és a dir, és una decisió teva, ets major d'edat, sàpigues que si el tens estem aquí per recolzar-te, que és molt important. I de part de la mare, doncs tot el contrari, has d'avortar, vés a avortar. Inclús un cosí meu em va dir, va, busca ja una clínica i anem a avortar, no? Que estem aquí perquè avortis. I jo, ja, però és que jo el que vull és tenir-lo, no és avortar. Llavors va ser allà com una guerra, no? Però bueno, anem a ello.
Vas aconseguir redreçar aquesta relació amb la teva mare una mica?
Disculpa?
Sí, vas aconseguir redreçar la relació amb la teva mare? Ho ha acabat entenent? Que
va costar moltíssim. Va costar molt, però bueno, és un esforç gran, però al final sí. Sí.
Un cop... clar, quant té ara el nadó?
El nen ja té 4 anys.
4 anys, ja. 4 anys. El nadó, res. Després, t'ha estat fàcil trobar feina, poder tornar a estudiar, potser...
Sí, no, sí, perquè tinc un recolzament molt gran, que és el de la família, i no perquè, bueno, si estigués sola, doncs no tindria res del que tinc actualment. Buscar una feina, ara mateix estic sense feina, perquè precisament ho vaig deixar perquè la conciliació no puc. Quan es posen malalts no tens on deixar-los, no hi ha una llei que digui et pots quedar amb el fill tants dies, sinó que alguna empresa et dona unes hores d'accés i a partir d'aquí t'espaviles, et veus totalment sola, o sigui, no estàs desemparada, vist així.
I la conciliació?
La conciliació, aquí és on te venia també. No existeix aquesta paraula. O sigui, desapareix. O t'espaviles. Estàs sola.
Clar, Maria, com han estat les nits aquests 2 anys?
A veure, és que jo no vull generar aquí un dramatisme, però és bastant terrible, la veritat és que sí. Però... jo puc sostenir 3 nits terribles. Però, i a la quarta, normalment, la Joana va millor. I llavors em recupero i després ja poden tornar a venir. És fort, eh? O sigui, és insostenible. Si ho penses objectivament, és insostenible. Les nits són complicades. Jo sempre quan em llevo penso, hòstia, menys mal que no soc cirurgiana. Jo porto 2 anys que jo crec que he dormit més de 3 hores seguides 2 vegades. I ara, per mi, és molt sostenible, o sigui, puc mantenir-me despertant-me cada 2-3 hores. I bueno, a vegades no acabo les frases, no? Clar, és que, a veure, això no és gratis. Vull dir que la matèria...
I tu, Laura?
Jo, bueno, vaig fent, no? Sé que potser eren les 12 de la nit o la 1 i dic, vaig a fer-me un parell de cafès i vinga, i tirem, no? I el dia següent, doncs mira, ja sortiran les coses per on vulguin sortir. No, no queda una altra.
És evident que les dones tenen moltíssima pressió per ser bones mares. En el cas de decidir-ho, el concepte de monomare m'ha agradat. Ser monomare, aquesta pressió es veu encara més gran o com ho veus tu, Maria, que ja has tingut l'experiència?
D'autopressió o de pressió social?
No, de pressió social, de la resta.
No, jo crec que la pressió social jo més aviat la posaria sota el paraigües de la no aprovació. És com que la gent, abans d'alegrar-se, emet algun judici de valor, no? I després potser se n'alegra perquè estàs embarassada. Cosa que els nostres referents són famílies heterobàsiques o el que sigui, que, i tenim entès que quan la gent et comunica que està embarassada, el seu entorn se n'alegra i ho mostra obertament i et felicita. I a mi el que m'ha passat és que jo entenc que el meu entorn se n'alegra i ho mostra i m'ho comunica, després d'una primera reacció, segurament des del patiment, des de la por, des de la preocupació i al final des de la fiscalització i el, no, i el valorar el que tu estiguis fent. I això crec que tenim... no ho hem de treballar només com a monomares, et robo la paraula, el concepte, sinó que crec que la societat, no, des d'aquí fem una crida a repensar-nos i a dir, escolta'm, si jo decideixo ser monomare, treballa tu a casa teva si no et sembla bé, però de mi, doncs, alegra't igual que una altra persona. I crec que això passa, i passa en moments vulnerables, i arribar a un embaràs sent monomare vol dir una motxilla potser d'un any, dos o quatre o més, vol dir molts diners, no, una pressió econòmica molt forta, vol dir una consciència de voler ser mare, d'haver-ho decidit, de ser-ne conscient, d'haver fet uns viatges ancestrals, biològics, genètics, molt forts. O sigui que jo el que necessito quan et dic que estic embarassada és que tu m'abracis, em felicitis i te n'alegris, i si genera contradiccions, doncs tu treballes a casa teva. Crec que ens mereixem això. No sé si he contestat la teva pregunta.
Cristina, com ho veus?
Jo veig que hi ha gent que, per exemple, em diu, ai, que valenta. I en el fons, quan et diuen que valenta, és, estàs boja. Perquè els hi costa molt. Perquè en el fons pensen, estàs fora del sistema. És a dir, com t'ho faràs? Com pot ser que no hi hagi pare? Com t'ho faràs amb un sou? Clar, vull dir, serà més difícil, però és el que jo deia abans. És a dir, la meva edat reproductiva ha acabat o està acabant, que tinc 2 anys, 3 anys més. Jo no sé quants anys viuré, però jo era com... Bueno, és que jo no em vull morir sense ser mare. Jo no vull deixar de viure aquest amor que és, ha de ser, encara no l'estic vivint, però ja sé com serà, que és l'amor més incondicional que pot existir com a ésser humà. Aleshores, jo no em vull morir sense viure aquest amor. Les parelles van i venen, tenen amor, que és una, de vegades té una caducitat. Jo crec que l'amor per un fill no caduca.
Clar, amb tot això que hem posat damunt la taula, se'ns està acabant el temps, però penso, per exemple, amb la notícia que ens ha arribat aquests últims dies dels Estats Units, no?, que s'ha encarregat l'avortament. Això provocarà que hi hagi més mares solteres, en aquest cas, que aquí sí que no... D'entrada potser no el volien, no? Aleshores... Clar, no sé si heu pensat també, us ha fet reflexionar aquesta notícia que ens arribava la setmana passada.
Home, i tant, però és que la maternitat l'has de desitjar. Mm-hmm. És a dir, per mi és el punt número 1. Ningú ha de ser mare si no vol ser mare, o pare si no vol ser pare. És que no pot ser, perquè és un compromís i una responsabilitat per tota la vida, és el que deia. És a dir, és una cosa que tu no pots jugar amb això. Has de tenir-ho claríssim. I si no és el moment... Doncs no és el moment, perquè és que qui es carregarà és aquella personeta que arriba. Tu no li pots fer això a aquella persona si tu no estàs preparat.
Sí, jo el que crec és que aquesta pèrdua de drets amb la nova legislació dels Estats Units pot ser que en un percentatge petit provoqui que hi hagin més famílies monomarentals i fills no volguts. Però sobretot el que provocarà és que les dones es buscaran la vida, que les dones avortaran sí, clandestinament... Sí, sí.
I ja ha passat, no?
I perdran la vida, si fa falta, com ha passat històricament, perquè això ja passava abans, tampoc fa tants anys que Catalunya es pot avortar lliurement o que la Seguretat Social cobreix aquests processos. fa 4 dies. Per tant, el que passarà aquesta, o sigui, amb aquesta reducció de drets, el que passarà és que el que tindrem són assassinats de dones en processos d'intents d'avortament no reglats i sense seguretat.
3 minuts per arribar a les 11 del matí. Està molt interessant sentir la Maria Mañosa, la Cristina Brutons, la Laura Ferrando, amb 3 dones que han estat mares o que ho seran d'aquí molt aviat. Cristina, moltíssima sort amb el que hagi de venir.
Moltes gràcies.
I molts ànims. També amb les nits, que ja t'aviso que...
Sí, m'esteu espantant una mica, però...
No, per favor.
No, a veure, hi ha de tot, eh?
A veure com surt.
Que tingueu un bon estiu. Moltes gràcies per compartir les vostres experiències avui amb els oients del suplement. Gràcies.
Gràcies.
Fem una pausa i ara tornem.